La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb en Jordi Teis parlem cada setmana de cinema, els 5 minuts més, amb aquesta secció que ens porta sempre coses interessants i que aprenem. I avui en Jordi m'ha avançat que la temàtica pot ser que a mi m'agradi especialment o com a mínim la conegui, perquè n'he vist moltes de pel·lícules de catàstrofes, Jordi. Avui vols parlar del cinema...
És un gènere que t'agrada, eh?
El cinema catastròfic.
Doncs sí, és un gènere que t'agrada i que, a més, és sinònim, jo diria, d'espectacle.
Sí, eh? Sí.
Veure
sí.
Una pel·lícula catastròfica...
Ben feta, perquè n'hi ha cada una...
Sí. Bueno, hi ha espectacles... Lamentables.
Lamentables,
sí, sí, sí. El fet és que la definició, i que potser encaixa o no segons la qualitat de la pel·lícula, és aquell tipus de pel·lícules que té com a tema principal un desastre en curs, vegis un incendi, una inundació, un virus, o bé un desastre imminent per la humanitat, és a dir, que s'avança a uns fets que vindran, com pot ser un atac, un terratrèmol, una cosa que està prevista que passi i que és imminent que tingui lloc. Com tot bon gènere, evidentment, té els seus alts i els seus baixos, té èpoques i moments en què ha tingut més justificació i motiu per existir i s'han fet obres i pel·lícules més interessants i d'altres que no ha estat així. A l'origen l'hem de trobar així a grans trets en els anys 70. Els anys 70 es donen tot el que dèiem, tota una sèrie de condicions i el món ha estat d'una manera que propicia que molts realitzadors i molta gent que passa el dia pensant què podrà inventar pensi que el gènere o el tipus de pel·lícula de catàstrofes encaixarà bé i serà ben acceptada. Per què? Parlem d'una competència ja molt important de la televisió, a dintre de les llars dels ciutadans. Encara arrosseguem una mica dels anys 50 el desmantellament dels grans estudis i, per tant, tota la incursió aquesta de la imatge a les cases està jugant una mica en contra de les sales i de les grans cadenes de sales de cinema. Hi ha la crisi del petroli, és a dir, un moment en què la gent comença a tenir una mena de por, d'inestabilitat, de neguit, de dir què passarà, què significa això per al futur. El cas Watergate, Estats Units, per tant, desconfiança en el poder, desconfiança en tot el que no depengui de tu directament. Guerra de Vietnam, també.
Amb totes les conseqüències,
totes les conseqüències que això va portar. Evidentment, la guerra freda en tot el planeta i que, per tant,
la
també
por, aquell atac,
l'enemic,
exacte.
El contrari, el que no pensa com tu, i també tenim el descontent de la població, aquest desencís que hi ha general, que el que fa, això, encara que sembli curiós, és una empatia amb les víctimes. És a dir, quan tu no tens les coses segures i clares, l'únic que et queda és empatitzar amb aquells que pateixen més perquè tu també estàs en aquest sac d'inestabilitat. I, per tant, hi ha una empatia amb la gent que pateix
les catàstrofes de la pel·lícula, no?
De les pel·lícules. Hi ha una destrucció de símbols, també, comencen a desaparèixer imatges icòniques que havien tingut validesa tota la vida i per això algunes pel·lícules d'aquest tipus, doncs, quan volen escenificar la caiguda d'un estatus, doncs hi ha la destrucció de l'estàtua de la Llibertat...
Sempre. Pateixen 4 o 5 quan hi havia les Torres Bessones, després ja han desaparegut d'arreu.
Però... grans símbols i, sobretot, doncs, com deien també, aquesta crisi una mica d'assistència a les sales de cinema, que també és una cosa cíclica i que es va repetint, van fer de tot plegat que els estudis es varen plantejar. Què cal fer? Hem de trobar un al·licient, hem de trobar una manera que la gent torni a tenir ganes d'anar al cinema a veure una cosa, perquè ja aquesta, la majoria d'aquestes pel·lícules no és el mateix veure-les en una pantalla petita que en una sala de cinema, i per tant buscaven un al·licient i la solució es va trobar en fer grans superproduccions, molt espectaculars, molt sensacionalistes, i evidentment dintre d'això les catàstrofes eren una opció a tenir en compte molt important.
Hi ha tot el viatge de l'heroi, l'èpica, el fet de que la gent sortia i deia, mira, doncs no estem tan malament.
Exacte.
Perquè, clar, imagina't, era pitjor allò,
mira,
que se n'ha anat tot en orris, no?
Sí.
Aquest factor psicològic el tenien en compte en aquella època, no? En aquell context.
Exactament. En aquest tipus de, diríem, subgènere de pel·lícula com és les catàstrofes, tenen unes característiques molt pròpies. Per una banda es reuneixen cares conegudes, normalment surten en el repartiment cares molt conegudes. Va haver-hi un moment en què era una mica rescatar cares que ja no tenien l'esplendor que havien tingut altres vegades, però que en aquell moment donaven el perfil en aquelles històries. Hi ha diverses línies argumentals, no és una sola línia general, aquestes catàstrofes tenen diversos subtrames d'argument de cada un dels personatges. Hi ha moltes escenes de perill, una emoció i sovint, gairebé jo diria que sempre, la mort d'alguns dels membres d'aquest repartiment coral que té, perquè no acostuma haver-hi un principal actor, un actor principal, si més no amb les més clàssiques, sinó un repartiment més aviat repartit coralment.
I que això sempre hi és, la mort d'alguns d'aquests, però sempre amb un final feliç malgrat la desgràcia, que això
sí,
és molt americà, eh?
Generalment sí.
Sí, la desgràcia passa, perquè també sí que s'havien fet algunes en les quals la catàstrofe és com que s'evita, però sempre hi ha el sacrifici d'algú i llavors tens l'heroi, etc.
Exacte.
Però també és veritat que menys en alguna, i no volem fer spoilers, que ara hi ha en plataforma, la majoria sempre, i sobretot perquè la producció americana té molta tendència, perquè el públic, ells, segons ells, el públic americà no accepta un final tràgic a l'estil europeu a vegades, o asiàtic, sempre té com aquest, és a dir, que l'espectador pateix però sap
que al final,
bueno, alguna cosa no acabarà tan malament, no?
El gratacels ja no existirà perquè s'haurà enfonsat, però hi haurà alguna cosa bona. Si et sembla, farem trets d'una mica l'evolució de la història d'aquest gènere i acabarem amb un llistat molt curt, però imprescindible per saber quines pel·lícules catastròfiques s'han de veure o s'han d'haver vist. Les modalitats d'aquest gènere són de tres tipus. Són, per una banda, les catàstrofes naturals, estem parlant d'incendis, de terratrèmols, de volcans, d'inundacions, o fins i tot la col·lisió, que també és molt típic d'un cos extern del planeta.
Sí.
I després tenim les invasions, que podrien ser de depredadors, d'alienígenes, de plagues o de virus, com hem patit. I per últim, els sinistres. Els sinistres, que també és un filó molt important en trens, vaixells, avions, que acostumen a passar i que aquest tipus de cinema ho retrata. El cinema de catàstrofes és potser, jo diria, un dels gèneres o subgèneres que agrada més al públic, perquè enganxa. És a dir, són títols que, independentment que quan l'hagis acabat diguis m'ha agradat, no m'ha agradat, l'he trobat més bona o no, sí que és veritat que, fins i tot fent zàping a vegades amb algun canal, trobes alguna d'aquestes pel·lícules i, com que la majoria les hem vist, t'enganxa,
sí.
I et fan estar pendent de què passa.
Tenen un ritme, normalment tenen un ritme força alt, que enganxa, que malgrat
exacte.
Tu pots veure al final, però et quedes com per veure si estan ben fetes, és el que dèiem, perquè
exacte.
Tu ara vas a les plataformes i comences a mirar les pel·lícules de catàstrofes de sèrie Z i allò, és, com deia abans, lamentable. Però aquests films que tenen molta espectacularitat visual, si estan ben fets, que juguen amb moltes trames, que van a un ritme molt ràpid, és una cosa que enganxa l'espectador, que acabem per distreure's.
I que si són d'aquest grup que tu dius ben fets, tenen una característica comú, que és un gran pressupost, totes són de pressupost molt espectacular, i normalment de resultats en taquilla també molt important, i que normalment recuperen de llarg tot el que han invertit en la pel·lícula. Com a precedent de tot el que és l'evolució d'aquest gènere, hem de parlar de San Francisco com a capítol a part del 1936 amb Clark Gable i Spencer Tracy, però, com dèiem, l'eclosió general del gènere és en els anys 70. I comença precisament amb una pel·lícula que és Aeropuerto, de l'any 1970, de George Seton, i que està basada en un best-seller d'Arthur Hailey. Aquí, en aquesta pel·lícula, el que fa, sobretot, és marcar tots els tòpics i les línies que han de tenir les pel·lícules catastròfiques, tots aquests que abans hem esmentat, i que aquesta les té. I,
totes.
Per tant, diu, senyor, si voleu fer pel·lícules de catàstrofes, fixeu-vos que s'han de fer així, d'aquesta manera. 4 anys més tard, recordem Charlotte Heston, Ava Gardner i George Kennedy, allò que dèiem dels repartiments, encapçalen el repartiment de Terremoto, que és una altra pel·lícula important, i aquell mateix any, el 74, el famosíssim El Colosso
en Llames.
Paul Newman, Steve McQueen, Faye Dunaway, William Holden, Fred Astaire, és a dir, un repartiment. En aquí es dona el cas d'aquest tipus d'actors i actrius que ja no diria que estaven retirats, però estaven molt amb una carrera ja super superada, i que el director va creure que tenir la seva imatge i la seva participació doncs ajudaria a l'èxit, i evidentment no es va equivocar. Els efectes especials en aquest tipus de pel·lícules, amb Colosso en Llames, com amb Aeropuerto, amb tot això, varen fer un avanç molt important. I va ser va fer capaç o va fer possible l'evolució dels efectes especials d'un gènere, aquest el catastròfic, el que el closaria en els anys 80, que era la ciència-ficció.
Clar.
És a dir, que era un pas entre els 70 i els 80 que tot aquest avanç va ajudar. Pensem que als principis dels 80 començaven a atacar, entre cometes, George Lucas, Steven Spielberg, Roland Emmerich...
Sí, que és un clàssic dels cinema de catàstrofes.
I del cinema catastròfic, aquell any, allà a finals dels 70, es van començar a fer seqüeles. És a dir, l'exemple més clar és L'aventura del Poseidon,
sí,
que és l'original. Sí. Després té Más allá del Poseidon, o el mateix aeroporto té Aeroporto 75, Aeroporto 77 i Aeroporto 79. És a dir, que ja no sabíem com explotar-ho més i més. Diríem que no s'estava esgotant el gènere, però sí una mica les idees i la manera en què fer les tecnologies per als efectes estaven encara evolucionant molt, però encara no havien fet tot el seu recorregut. I les televisions també començaven a fer arguments molt similars.
Clar.
I feien sèries i pel·lícules, sobretot, d'aquest caire a nivell televisiu. I, per tant, què passa? En aquell moment apareixen el que en coneixem per spoof movies, que és la paròdia. La paròdia de la pel·lícula catastròfica amb la capdavantera, que és Aterriza como puedas.
Sí.
És una pel·lícula que obre un filó importantíssim de pel·lícules que després s'han anat allargant. Aquí sí que, en principi, la majoria de poca qualitat o de poca entitat, i que Aterriza como puedas es salva perquè va obrir aquest tipus de pel·lícula que varen significar tot un filó important de pel·lícules. Arribem als anys 90 i el món torna a tenir por. Torna a tenir pors al final de segle, el canvi a l'efecte 2000, una mica la desconfiança. Era el començament del debat, ara ja està molt superat o molt, molt utilitzat, però era el començament del debat del perill de les noves tecnologies. Tot allò que dèiem, on anirem a parar amb això d'internet, amb això dels mòbils i amb tot això. I a més coincideix amb un gir cap a la dreta de moltes parts del planeta. Parlem del senyor Bush, parlem de terrorisme, dels principis,
cert,
de molts atacs a
terrorisme
nivell
internacional.
A nivell internacional. I entremig d'aquí, de tota aquesta segona onada, diríem, de pors, hi ha dos bolets importants en el 1995 i dos anys després, 97, que són a més entranyables, són pel·lícules que jo hi tinc una especial predilecció, com són Twister,
certament,
a l'any 95, pel·lícules d'aquelles que dèiem que t'enganxen i que a més fotogràficament i com a efectes ja són molt importants i molt, molt ben fets.
I que, evidentment, s'ha de marcar en aquell moment, perquè és el que dius, ara la tornes a veure i malgrat t'enganxa,
sí,
perquè t'hi quedes, és cert que aquell moment, jo recordo haver-la vist aquell moment, que i ara haver-la revisat, no?, i que aquell moment era com, oh, una pel·lícula,
sí,
clar, els huracs, o sigui...
Veure tot allò volant.
Exacte. Després, ara, que ja hem vist coses més espectaculars a nivell tècnic, però continua tenint algo que fa que, bé, no?, que sigui d'aquelles de visionat.
Aquí seria el bolet de la natura, que és Twister, i hi ha el bolet del sinistre, que és, evidentment, Titanic, del senyor James Cameron, el 1997, un bolet important.
I gros.
I que una mica recupera aquell gènere d'èpoques anteriors, els més clàssics, i fins i tot per l'estètica i l'escenografia, és una història de tota la vida, no? Amb el canvi de segles, que hi ha, doncs, atemptats al World Trade Center, les Torres Bessones, un cert retrocés amb algun tipus d'argument, sobretot per una qüestió de pudor, de por, de no ensenyar coses que a tothom els hi feia mal, o sobretot als americans els hi feia mal. Les tecnologies ja estan pràcticament com estan ara, és a dir, amb una evolució brutal, i ja arriba un moment en què se supera aquesta por i aquest pudor i tornen a fer-se nous títols. I diríem que en l'actualitat hi ha una barreja molt important d'aquest tipus de pel·lícules en què hi ha de tota mena. Hi ha de desastres, de sinistres, d'un avió, d'un vaixell, hi ha l'atac exterior o que la Lluna es desplaça de la seva òrbita, com a Montfal, o hi ha el viatge al centre de la Terra. És a dir, que hi ha una barreja interessant perquè no estem en un moment en què hi ha només un tipus d'argument o de línia. Si et sembla, ja acabem amb els títols, com dèiem, per fer una petita videoteca d'aquelles que s'han de veure si vols saber què és això del cinema catastròfic, i començaríem per l'esmentada L'aventura de Poseidon de George Seaton del 72, que va tenir l'Oscar als efectes visuals. Després veniríem a Terremoto del 74. És una pel·lícula que ha envellit malament, o que no ha sabut envellir bé. Té uns efectes molt senzills, i Notícia és potser, jo almenys a la meva opinió, la pitjor banda sonora del senyor John Williams.
Caram, mira, una que en té poques de dolentes, eh?
Molt, molt justeta i molt fluixa. El color són llames, del 74, amb guió i diàlegs que no maten, no són una gran virgueria, però els efectes ja són molt de majoria d'edat, molt espectaculars, i que, com dèiem, serveix d'escola per altres produccions. Twister, que acabem de parlar-ne, del 96, Jean de Bon, que té moments molt, molt aconseguits, Titanic, que estem escoltant de fons, del 1997,
no cal presentació,
que fem comentaris. Tenim Armageddon, sí, una gran obra important del 1998 de Michael Bay. És entretinguda i, a més, és precursora d'altres títols, com, per exemple, La fluixeta i lamentable No mires arriba, que acabem de veure per plataformes, o Moonfall, que ara comentàvem, això de la lluna que surt de la seva òrbita. Tenim El Núcleo, del 2003, que és la primera incursió a un planeta que s'atura, com és la Terra, que para de girar. El dia de mañana, sí, que és una gran pel·lícula de catàstrofes i que ja trepitja els efectes del canvi climàtic i comença a parlar de medi ambient. És de Roland Emmerich, evidentment, un gran especialista en títols com Independence Day o 12. I Lo impossible, que dintre de la nostra filmografia de història nacional, el 2012, Juan Antonio Bayona, fa una de les millors pel·lícules de maremots o de catàstrofes naturals, i a opinió de molts directors, la millor que han vist quan a fotografia i a plasmar, no allò de moviments ràpids, sí, que no veus què passa, sí, sinó ben bé tenir-ho a davant. La reflexió d'avui seria que, si després de veure totes aquestes pel·lícules aprenem alguna cosa, ja sigui de construir bé els gratacels, o de no xocar contra un iceberg, o de vigilar el medi ambient, evidentment. I jo diria que ara hi hauria una altra escola, que serien les pel·lícules pandèmiques, al voltant de tot això que ens ha passat al món, i tinc els meus dubtes de si haurem après alguna cosa o no.
Doncs amb aquests dubtes ens quedem, i amb la llista que ens has ofert n'hi ha moltíssima, segur que els oients n'han vist una que altra, algunes de millor qualitat que d'altres, però vaja, amb aquesta llista, si no n'heu vist gaires, anireu millor que amb segons què mireu. Jordi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana vinent.